Molt bé, sí, se'm sent. Molt bé, moltes gràcies, Montse, per la introducció, que bàsicament cobreix tot el que ja diré. Gràcies a l'Aula d'Extensió per convidar-me, al Ramon, a la Montse, a la regidoria de gent gran de l'Ajuntament. Estic molt content de venir aquí, no cal dir-ho, perquè com ella ha dit, jo soc castellarenc i per tant fa anys que visc fora de Castellà, però continuo venint perquè els meus pares i el meu germà viuen aquí, la meva cunyada i la família, i per tant molt content. Aleshores, a veure si el que viu us explico ens interessa i després podem fer una discussió si voleu. Bueno, ja he comentat, jo estic ara a la Universitat de Barcelona. Primer vaig anar a Psicologia, on vaig fer la tesi, després vaig passar a Medicina, on ja fa anys que tinc ara un grup de recerca. La nostra línia principal és precisament entendre... Jo sé que he treballat molt amb l'envelliment i quan feia la tesi, això també volia remarcar, aquí a Castellà vaig començar l'any 97-98 a veure molta gent gran, en aquell moment jo era jove, I gràcies al doctor Galvez, al doctor Montoya, al doctor Salido, al doctor Pepe Sánchez d'Aldeguer, gent d'aquí a Castellà, vaig començar a tenir accés a persones que tenien queixes de memòria i vaig veure molta gent durant la tesi i aquest va ser el meu cos de treball de la tesi doctoral. I sempre m'ha interessat molt estudiar el manteniment de la salut cerebral i mental, sobretot cap a l'edat avançada, que és quan, de fet, és més... apareixen més riscos de perdre-la, ara ho explicaran. No? Últimament, la ciència amb això ha entès que aquesta salut, com deia la Montse, depèn del que fas al llarg de la vida, no només ja quan ets més gran una mica més, sinó el que has fet, no? I ara tenim més aquest focus. Llavors, en aquest context explicaré un treball que estem fent, com ella deia, de la pandèmia, específicament, amb l'estudi i la iniciativa de Barcelona Brain Health Initiative. Molt bé. Doncs, comencem. Avui parlarem d'aquest que ja coneixem tots, o aquesta que ja coneixem tots, la Covid o el virus, SARS-CoV-2. No cal que, diguem, és que en sabem tant ja, no? I, malauradament. Aquestes són dades que vaig agafar aquest dissabte. Em penso que ara hem arribat a 3 milions de morts en tot el planeta i més de 141 milions d'infectats. Ara amb les vacunes, això serà un gran... com diuen els anglesos, game changer, no? Canviarà molt la perspectiva o no, ho veurem ara, però probablement sí, esperem-ho. Però tot i així encara hi ha pics, oi? Encara estem visquent el quart pic, tercer pic, depèn del país, pot ser que hi hagi noves variants del virus o no, això no ho sabem, etc. I per tant encara hi ha molta cosa a dir i ens hem de preocupar per l'impacte que ara veurem també que té sobre la salut mental. Només una cosa perquè ho sapigueu, que és que això és un gràfic, no cal llegir-ho gaire en detall, però això és des que va, diguem, començar la pandèmia fins a finals de l'any passat, encara no tot, i això és el número d'articles científics publicats sobre la Covid, l'impacte de la Covid, salut mental, sobretot sobre salut mental aquest. O sigui que realment és un tema que preocupa molt a la comunitat científica, de la mateixa manera que els grans laboratoris i centres acadèmics han anat molt ràpid en fer les vacunes, això és un èxit impressionant, no? Basat en el coneixement que hi havia abans. També l'àrea de l'impacte que això té, el confinament, etcètera, sobre la salut mental, o potser l'impacte directe del virus, ara ho veurem, sobre la salut mental, tot junt també ha suscitat una resposta de la comunitat científica per entendre un millor molt gran. A nosaltres ara ens acaben de finançar un projecte de català i de la GAUR, i ens han donat bastants diners per fer un seguiment d'aquesta cohort en el cas de la pandèmia com a altres equips. Per tant, hi ha diners posats en recerca perquè és una preocupació important a l'aspecte de qui mantindrà o no la salut mental, qui és més vulnerable o no, però ja no potser en aquesta pandèmia, sinó si en venen més després, oi? D'altres virus, etc. I per tant, com ens hem de preparar abans, oi? Aquí a Catalunya tenim dades molt bones i sempre actualitzades. A l'IDESCAL, l'Institut Català de Catalunya, fa una feina impressionant. També aquí, en el cas de l'Agència de Qualitat d'Avaluació Sanitària de Catalunya, amb estadístiques, 15 d'abril, 622.000 casos confirmats, més de 21.000 morts a Catalunya. Fixeu-vos que la franja d'edat més afectada és entre 40 i 60 anys, però en canvi... aquí no es veu gaire bé, no? Però la franja on hi ha més morts clarament és més amunt. És entre 80, 75, 80 més amunt de la pandèmia. Aquestes són dades que tenim sempre actualitzades. Oi? Anem a parlar una mica del virus. M'agradaria abans de començar, no, aquestes dues diapositives eren per contextualitzar la magnitud de la tragèdia que tots ja sabem, oi? Però ara anem a parlar una mica de la pandèmia i la salut mental i salut cerebral. I aquí m'agradaria separar dues coses. La primera és l'efecte, diguem, biològic del virus sobre el cervell. Perquè la salut mental depèn del cervell. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer és, aquest és un virus que sabem que afecta sobretot el sistema respiratori, afecta de fet sistèmicament a tot l'organisme, eh? Afecta molts, genera una resposta immunològica molt forta, etc. Però la pregunta ara per la salut mental és, afecta també el cervell? O inclús, podríem dir, el virus entra dintre el cervell? Aquesta pregunta s'ha respost últimament afirmativament. Aquest virus, quan entra, que ho fa sobretot per l'epiteli olfatori, i arriba, diguem, amb unes cèl·lules endotelials que ja toquen el que són els nervis de l'olfacte i del gust, a vegades es transposa cap al sistema nerviós i afecta centres de la respiració i altres. Per tant, és un virus que té capacitat neurotransposadora o capacitat d'entrar dintre del cervell. El fet de que hi hagi la sintomatologia més freqüent és de pèrdua de l'olfacte i gust és precisament perquè afecta aquests nervis, primer, perquè és per on entra. Però, i per tant, són l'anòsmia i la lleugia són els símptomes més freqüents, el mal de cap, com una resposta potser general d'inflamació o de resposta per la infecció del virus, però després també en estudis, això són cervells, oi? No entrem a explicar ara, però en estudis que s'han fet amb neuroimatges, per exemple, amb ressonància magnètica, no? Fotografies del cervell estàtic o quan està funcionant, quan està consumint glucosa, per exemple, s'ha vist que hi ha pacients infectats que tenen atròfia, és a dir, pèrdua de regions o encongiment de determinades regions del propi cervell, sobretot del sistema olfatori, i també coses que s'han reportat, i ara està de moda també amb els fàrmacs, oi? Són les trombosis, les embòlies, etc. La patologia cerebrovascular, és a dir, els petits infarts en el cervell, s'han reportat freqüentment en gent que està infectada del virus. Els estudis que miren com el cervell consumeix glucosa, la glucosa és l'energia que utilitza el cervell, la gasolina que utilitza el cervell, també veuen que en pacients infectats hi ha hipometabolisme, és a dir, que utilitzen, hi ha una baixada del metabolisme, una baixada del consum de glucosa a algunes àrees corticals. Per tant, amb tot això, podríem dir que, encara que avui parlarem de la pandèmia, no de la infecció del virus, o sigui, nosaltres tots estem patint una pandèmia i alguns hem estat infectats, oi? La salut mental hi estem a risc tots. La pregunta que ara estic intentant fer és, els que més han estat infectats per l'efecte biològic del virus també presenten símptomes que poden perjudicar la salut mental més enllà d'estar confinats? Aquesta és la pregunta. I la resposta és que sí, també. És a dir, no parlem només de la pandèmia, parlem de l'efecte del virus. Confusió, desorientació, afectació cognitiva, estrès, insomni, depressió. Aquí hi ha molts estudis que diuen que ho troben més freqüentment en pacients infectats, que no infectats. Per tant, potser inclús també del propi virus hi hauria algun efecte. Aquí els estudis estan confosos perquè molts dels que s'han fet en pacients que, per exemple, presenten pèrdues de memòria, que ara parlarem molt breument, a vegades es fan en hospitals on els pacients que han estat infectats i han estat ingressats a l'hospital, a part d'estar infectats, també tenen altres medicaments que els han donat, tenen ventilació i tenen un context que pot afectar el funcionament del cervell, oi? Però hi ha certa evidència que el virus en si també pot afectar les capacitats del cervell, val? I aquest és un treball que no cal entrar tampoc en detall, però fixeu-vos que aquest és un treball amb persones joves, joves vol dir 40-42 anys de mitjana, amb afectació moderada lleu del virus, és a dir, no han requerit UCIs ni res d'això, alguns potser van estar ingressats però d'una manera moderada, lleu. Aquí les dades ens diuen que, per exemple, en puntuacions cognitives generals, aquest grup en blau, que és l'infectat respecte a aquest grup gris d'aquí, ja presenta als 6 mesos una mica menys de funció cognitiva i una mica dificultats atencionals, dificultats de memòria, sobretot dificultats atencionals, dificultats de memòria i executives poden aparèixer degut a l'impacte del virus en el cervell. Val? Clar, si tu tens no et trobes bé, estàs et costa funcionar més l'atenció, les funcions aquestes de planificació, organització i la memòria una mica més també degut a l'efecte del virus, podria ser que part de l'impacte de la salut mental vingui deguda també de la infecció del virus. Oi? Però en realitat, des d'un punt de vista epidemiològic, l'efecte més gran de la salut mental en la població ve del confinament, ve del que estava comentant abans la Montse, d'haver d'estar aïllat socialment, d'haver d'estar restringit del contacte social, familiar, de tot el que hem del patiment, de la por d'infectar-se, de tot això sostingut durant molt de temps, aquest és el problema gran des del punt de la salut mental. Per tant, el que volia dir, no volia començar per aquí, perquè és interessant veure que també hi ha estudis de la infecció pròpia del virus sobre el funcionament del cervell, però és veritat que a nivell de salut pública el problema greu és la quarantena, és tot el confinament que hem patit. I quan vas a la literatura científica, ja veus que hi ha dades d'altres epidèmies que d'alguna manera mostren que el confinar les persones, els grups de persones, el SARS-CoV que hi va haver el 2003 a Àsia, altres pandèmies de la grip porcina, si recordeu, que hi va haver als Estats Units, Mèxic i després tot el món l'any 2009, que es van fer confinaments massius, ja es va veure que hi havia un problema important. És a dir, quan confinaves a la gent, limitaves la seva llibertat, que avui estaven dient, no?, d'alguna manera, en la població, començaven a aparèixer problemes de salut mental en la població, i si duraven molt els confinaments, la gent se'ls començava a saltar, també. Després parlarem de què està passant en aquest sentit. No? Per tant, aquí hi ha tota una literatura que diu que s'ha de mantenir molt finament, en termes de salut mental, els beneficis mèdics de confinar, ha de ser molt fi, un balanç molt fi, amb fer-ho lo just per no fer-ho massa, perquè si confinem molt la població comença a aparèixer problemes d'estrès, ansietat, insomni, etc. L'impacte psicològic és gran o no és gran? Por, depressió, ansietat, estrès, insomni, ideació suïcida, sentiments de solitud. Estava llegint els resums dels articles, diuen que és bastant gran. Per adonar les xifres, de prevalències entre el 4-5% de la població de depressió i ansietat abans de la pandèmia podem passar aproximadament al 30%. Actualment s'estima que un de cada tres persones, més o menys, pot tenir un grau d'ansietat i depressió, que és el que s'està més estudiat, diguem, clínicament significatiu o preocupant. Això és el que més o menys s'ha vist. Hi ha un augment important. Nosaltres no estem veient tant, després ho parlarem. Val? Això també ve donat als canvis de conducta que estàvem dient, activitat física, alimentació, pot canviar els teus hàbits, no només el fet d'estar confinat socialment, sinó que per estar a casa que comences a menjar pitjor, deixes de fer exercici físic, etc. És tot un conjunt, oi, de coses que poden impactar. Per tant, l'impacte psicològic de la pandèmia Covid excedeix des del punt de vista de salut mental del propi virus, que també en pot tenir, no oblidem aquest efecte. La gran pregunta és, això no tothom s'afecta igual del confinament, de la pandèmia per la Covid. A qui afectarà millor? A qui afectarà més o menys? Això són dades molt generals, però que intentarem desgranar amb la xerrada, d'un estudi nostre, aquest és un dades nostres sobre 2.000 i pico persones. És un gràfic, que ara explicaré aquest estudi, però és un gràfic que mostra el canvi en salut mental, ansietat i depressió, sobretot, de les persones, d'elles mateixes, 2 anys abans de la pandèmia fins al juny del 2020, per si havent viscut uns quants mesos de pandèmia. Va? I aquí el que podeu veure és que aquest és el zero. El zero vol dir gent que està igual en ansietat i depressió abans i després de la pandèmia, abans del 2018 i el 2019 i el 2020 quan ja feia mesos que vivia en pandèmia. I ara la gent que ha empitjorat, que està molt pitjor de salut mental durant la pandèmia respecte a com estava abans. Però aquí hi ha gent que està millor. Què passa amb aquest grup d'aquí? Una de les coses que no se sap i que no s'està investigant tant i que, de fet, els trets han d'anar cap aquí en el futur, i és per això que ens han finançat aquest projecte i altres, és no tant en dir que és molt important i que nosaltres estem intentant caracteritzar la pandèmia afecta a un terç de la població i un terç de la població presenta ansietat, depressió, insomni, etc., sinó què passa amb el terç de la població que ha millorat. què ha fet aquest terç de la població perquè hagi millorat, perquè en les condicions dures de pandèmia, de confinament, encara estigui millor en salut mental. Això és el que estava comentat abans el Montse, que qui són aquest grup de persones resilients? Resilients vol dir aquest concepte de que hi ha un estrès o hi ha una situació que et posa un problema important i tu ets capaç de sobreposar-te. Hi ha gent que s'hi ha sobreposat, està inclús millor, s'ha adaptat en aquest estat de confinament millor que abans. Aquest és un focus important de recerca i és el que nosaltres volem fer, perquè si volem entendre quines característiques des del punt de vista sociodemogràfic, psicològic, que envolten a la persona, que defineixen més probablement aquests grups de persones que sobre han tolerat de la pandèmia i han millorat, doncs tindrem molt guanyat, oi? Si vas a la literatura, i això ho comentaré en general, veiem que ja sabem que hi ha alguns factors que s'apunten com a que prediuen diferències en salut mental. Val? Per exemple, de forma genèrica, sociodemogràfics, les dones en general tenen més impacte de la pandèmia. Això nosaltres també ho hem vist, com veurem després, més impacte de salut mental de la pandèmia, mentre que, curiosament, biològicament el virus afecta més els homes, és més agressiu amb els homes que amb les dones moltes vegades, les dones, en canvi, pateixen més la pandèmia. Aquí la gran pregunta al grup d'edat, això no us ho diré, perquè això ho veurem després, és molt interessant. Evidentment, com sempre passa, malauradament, els grups amb menys recursos socioeconòmics són els més impactats per aquesta pandèmia. Potser tenen menys possibilitats de reaccionar fent coses, reorganitzant la seva vida davant la pandèmia, però sempre passa que aquesta, malauradament, és una variable molt important. La gent desfavorida econòmicament pateix més qualsevol cosa, també la pandèmia de la Covid. La gent que es viu sola o se sent sola, tenim dades d'això que després veurem, amb aïllament social o solitud, la gent, s'ha dit en alguns estudis, que la gent que fa activitat física és un dels protectors de la salut mental de la pandèmia, en alguns estudis, i després aspectes psicològics que anirem desgranant. Si tenies una malaltia mental, per exemple, els pacients psiquiàtrics que tenen una malaltia ja diagnosticada, solen anar pitjor amb la pandèmia. També hi ha un estudi que diu que són més probables de contagiar-se. Això és curiós, els pacients amb malalties psiquiàtriques es contagien més freqüentment, però també van pitjor amb la pandèmia. Característiques de personalitat, per exemple, no tolerar bé la incertesa, no saber, o sigui, haver de saber si t'infectaràs o no i exactament què has de fer per no infectar-te, i si no tens resolt això en el teu cap, tens una rumiació constant, és un factor que prediu que vagis pitjor des del punt de vista de la salut mental durant el confinament, perquè necessites tenir-ho tot resolt. En canvi, l'optimisme pot ser un dels factors que prediu que vagis millor durant la pandèmia, no? Després parlarem una mica del viatge optimista. Estratègies d'afrontament i resiliències, com tu enfrontes la situació. Estratègies d'afrontament, per exemple, vol dir centrades en el problema. El problema quin és? La Covid. Hi ha una pandèmia mundial. Jo el puc solucionar? Una estratègia dolenta és pensar que sí i començar a informar-me tot el dia, a veure què puc fer, a veure què puc ajudar, quan en realitat probablement tinc poc marge jo per solucionar la pandèmia. Una estratègia bona d'afrontament és dir, no puc fer massa cosa, m'informo només una o dues vegades de fonts fidedignes, i després m'oblido una mica del problema, sé el que haig de fer, sé on està en aquest moment la pandèmia, però sistemàticament no estic mirant les dades, perquè és un problema que tampoc hi puc fer massa cosa. Val? Aquest és un factor que s'ha vist com a, diguem, protector. De fet, el que s'ha vist és que un excés d'informació repetida és un factor de mal pronòstic de la salut mental de la pandèmia. Si ens hem d'informar lo just i de fonts fidedignes i no tota l'estona. Això està clar. I, o, per exemple, emocionalment també, no només què faig, sinó com ho faig per gestionar les meves, com afronto les emocions. Estic deprimit perquè la pandèmia és molt dolenta, m'ho menjo, m'ho trago a dintre, intento tancar-me, empassar-me aquests sentiments versus vaig a buscar amics o vaig a intentar connectar amb persones que m'ajudin, etc. No? Com afrontes aquestes situacions d'estrès? No? Per tant, de la situació del Covid, la professió, això són generals, de la situació del Covid, la professió, sabeu que els sanitaris, per exemple, és un grup de risc, s'ha estudiat molt aquest perfil, aquest col·lectiu, està a risc, evidentment, de salut mental, la durada del confinament és crítica pel que estàvem dient abans, el lloc on es diu, si és d'alta incidència de la Covid, també resulta que les persones tenen més impacte a la salut mental, la informació que estàvem dient, por de contaminar-se, creències sobre el virus, etc. Hi ha tota una sèrie de variables que s'han vist. Val? Però encara no en sabem prou per predir tu, com a persona, en la propera pandèmia tens risc de patir salut mental o seràs dels resilients. Estàs dintre de quina combinatòria de tots aquests factors. És el que voldrem saber. Val? Nosaltres, amb l'Álvaro Pascual Leone, que és un neuròleg amb el que estem portant a l'estudi que ara us explicaré, entenem, i hem escrit ara un article, que la pandèmia i el virus és com un estressor pel cervell, no? És aquesta idea, no? O sigui, tots hem estat sotmesos a un estressor, sigui l'afectació biològica o sigui l'haver d'estar en confinament, i tot això pesa i es combina amb la nostra capacitat del cervell d'afrontar aquest estressor i és el que determinarà com estaràs al final. Per això nosaltres també estudiem el cervell. Des del punt de vista de l'estat cerebral de la persona, quan tu estudies el cervell, com funcionen les xarxes, etc., també prediu qui estarà millor després o pitjor, no només el que pots mesurar en qüestionaris de solitud, etc., sinó amb estudis de cervell, veure si els cervells que tenen determinada configuració abans prediuen millor i, per tant, estaran millor, prediu gent que serà resilient a la pandèmia. ¿Vale? Aquest aspecte només comentar que és important, tots aquests temes que hem dit de les sofreges d'afrontament són importants perquè són un dels factors modificables. Per això, per exemple, el Col·legi de Psicòlegs té una sèrie de guies i per això volem fer recerca per entendre millor, entre d'altres coses, no només les característiques socioeconòmiques, demogràfiques de la persona, sinó les característiques psicològiques que descriuen aquella gent més resilient o menys resilient, però després, si hi ha l'avís d'una nova pandèmia, identificar els que tenen aquelles característiques de risc i treballar-hi a sobre des d'un punt de vista de suport psicològic, etc., com a prevenció, val? Perquè també és aquest tipus d'estudi. Molt bé. Ara us explicaré l'estudi que hem fet nosaltres i els resultats que tenim i molts altres grups, però deixeu-me introduir el context d'aquest estudi. Jo tendeixo a enrotllar-me bastant, per tant, intentaré anar una mica al ritme. L'estudi que nosaltres hem fet sobre l'impacte de la Covid i sobre la pandèmia Covid sobre la salut mental s'emmarca dintre, com ha dit la Montse abans, del projecte Barcelona Brain Health Initiative. Aquest és un projecte que també s'entronca en la línia de recerca que us estava dient abans que portem, que és el de l'estudi de la salut cerebral a l'edat avançada de forma genèrica. Llavors, aquí l'estudi per què es va motivar el Barcelona Brain Health Initiative? Doncs perquè nosaltres sabem que malauradament, primer, no malauradament, sinó per sort, les poblacions cada cop viuen més anys i les persones envellides cada cop són més i en general estan millor, primer. Però això vol dir que en uns anys les nostres societats estaran proporcionalment cada cop més constituïdes de gent de 60, 65, 70, 75 anys en proporció als joves. Val? Això és un èxit de la biomedicina, de l'educació, perquè vivim més temps. Però en part també és un problema. Per què? Perquè malgrat que ara es vivi millor, és veritat encara que moltes de les malalties més prevalents del cervell, per exemple estem parlant de la malaltia d'Alzheimer, pensant, però pot ser també altres malalties neurodegeneratives o depressions de l'edat avançada, solen aparèixer molt en l'edat avançada. Per tant, els anys viscuts amb discapacitat, que és això el lila, en realitat de la població en general, s'acumulen sobretot cap a l'edat avançada. Això és la infància, això és l'edat avançada, tenim acumulats tots els anys viscuts amb discapacitat. Per tant, el projecte el que vol fer és intentar entendre des d'una població més jove que ara estem començant a estudiar, seguint-los molt temps, què és el que farà que aquelles persones que quan es vagin fent grans escapin a les malalties del cervell i es mantinguin molt bé quan tinguin 70, 75, 80 anys, etc., per aprendre de com són i què han fet i després revertir polítiques de tractament, d'intervenció, de prevenció. Oi? Perquè en realitat ja sabem que envellir bé és possible. Aquesta senyora és la Brenda Milner, que és una neuropsicòloga, que és el camp que jo he treballat, molt famosa, canadenca, que va descriure als anys 50 l'amnèsia degut a lesions d'una part del cervell, que és el lòbul temporal medial, observant un pacient que havien operat i li havien tret quirúrgicament aquestes dues regions, que es diu hipocamp, perquè tenia una epilèpsia no controlada per fàrmacs i, per tant, al final li havien de treure perquè era el focus de l'epilèpsia. Aquest pacient es va curar de l'epilèpsia, però va tenir una amnèsia impressionant i no podia gravar cap més informació. Llavors aquesta senyora, Brenda Milner, és coneguda per això. Però aquí és coneguda, o jo la faig coneguda per un altre tema, que és que té 104 anys i segueix publicant articles científics. Amb la qual cosa, això és el que en la literatura s'ha conegut com a successful aging, no? Envelliment exitós. Aquesta línia verda de gent que, malgrat passen els anys i passen els anys i passen els anys, manté la funció mental i cognitiva. Veieu, per tant, que hi ha molt paral·lelisme en el que ara estem estudiant en el marc de la Covid, com es manté la salut mental davant nostre so, amb el projecte general que vol saber com es manté la salut cerebral igualment en la gent d'edat avançada en el llarg de la vida. No? Una mica és aquesta idea. Això m'ho saltaré. Només una cosa perquè ho veieu, perquè ara ja entraré a l'estudi de la Covid. El projecte del bebè aquí, que estem fent a l'Institut Goodman, que abans he comentat, el que té són tres fases, que no entrarem en detall perquè no és el focus avui, però sí que és important que sapigueu que, primera, el grup d'edat que nosaltres tenim més persones és de 40 a 65 anys. I això és per una raó. El que volem fer és entendre com és possible arribar a l'edat avançada bé. Aquesta és la idea, aquest superage, si voleu, successful aging, aquesta gent que està mentalment i cognitivament quan té 70 o 80 anys. Però per entendre-ho millor, els hem de seguir des de quan érem més joves, oi? Volem veure com es pot mantenir la salut des de la salut abans. No? Per això hem començat entrant gent de 40 i 65 anys, ara els anem seguint, i de fet ara ja fa 4 anys que hem començat i molts es van apuntar, en realitat tenien 67, 68, ja tenim gent d'una edat cada cop més avançada, no? Ja els hem estudiat. A 5.000 persones, com deia abans, que ara veureu, els estem seguint ja fa molts anys utilitzant qüestionaris online, telemàtic, on preguntem aspectes de salut mental, per exemple, i moltes altres coses. La salut en general, salut mental, i els anem seguint amb una plataforma dedicada que tenen, etc. I a 1.000 persones, a més, els fem ressonància magnètica, els fem EEG i els fem tota una sèrie de proves molt més exhaustives. Aquest és un projecte que va començar el 2017 i, com dèiem, vam fer una difusió i està funcionant molt bé amb molts voluntaris. No? Una de les coses que fem en el bebè aquí és un dels aspectes que se sap que tenen a veure amb la salut mental de la població són els estils de vida, els hàbits dels estils de vida. I en part, si jo tinc un risc de demència o de depressió o d'ansietat bé determinat, si voleu, o influït genèticament, però també hi ha moltes coses que hi podem fer al llarg de la vida per contribuir-hi. I això té a veure amb els estils de vida. Cognició, l'activitat física, la nutrició, la socialització i el son. Val? Abans d'entrar a l'estudi de la Covid que ara us presentaré, us volia fer un petit èmfasi en que nosaltres estem interessats en estudiar dos aspectes que tenen a veure directament amb la pandèmia o que són rellevants per la pandèmia on també tenim dades després. Una és la solitud. Una de les coses que ens veiem en la pandèmia, en el context de la pandèmia que estàvem dient abans, és el risc de sentir-se sol. És a dir, de sentir-se sol des d'un punt de vista exagerat, no? És a dir, el fet d'estar confinat, d'haver d'estar a casa, és un socialment aïllat, pot augmentar els sentiments de solitud. Per tant, en general, la solitud és una altra pandèmia per la salut del cervell, per la salut mental. La solitud és un factor de risc per perdre la salut del cervell, inclús per perdre la salut física. I això m'ho soltaré, després hi podem tornar. I, de fet, les campanyes institucionals angleses, on es va dedicar al Ministeri de la Solitud, o americanes, l'Associació Americana de Persones Retirades, que té més de 42 milions de persones, fan campanyes sistemàticament per intentar reconnectar socialment a la gent. De la societat, la solitud en si ja és un problema per la salut, doncs amb la pandèmia encara es pot agreujar més. I, per tant, és una de les coses que estem mirant. Val? Fixeu-vos una cosa aquí que és important, que és que viure sol, solitud, sentir-se sol, aquí no podeu veure, però veieu això que posa mala salut? Això seria la línia vermella, vol dir coses amb les que no té gaire relació sentir-se sol, i quan es van desviant més de la línia vermella, més allunyana, vol dir que tenen molta relació. Jo us ho puc llegir aquí, però ser home o dona, viure en una ciutat o en un poble, tenir un determinat rang d'edat, una mica, tenir educació, estudis, guanyar tants diners, tot això són variables que més o menys estan associades amb la solitud, més o menys. Però la que està més associada amb la solitud és la salut, és la mala salut. La gent que està sola té menys salut, sobretot. No es caracteritza per res particularment tant a nivell socioeconòmic, grup d'edat, etc., però sobretot per tenir mala salut. I la solitud és un factor de risc per la depressió, per l'ansietat, però també per mort de les malalties més prevalents, patologia cardiovascular, etc. Per tant, a tenir en compte durant la pandèmia, perquè ja en si mateix és un gran factor de risc per la salut. Val? Nosaltres hem mirat la solitud i només abans d'entrar a l'estudi volia comentar una cosa que després parlarem o que comentarem, que és això del... Fixeu-vos que aquí són dades de 2.400 persones del Barcelona Brain Health Initiative i el que hem mirat és quin conjunt de variables, de nou, té relació amb la solitud. Com havia dit la literatura anterior, el nivell socioeconòmic, els estils de vida, si fan activitat física no en fan, si fan més activitat cognitiva no en fan, com dormen, etc., té una associació relativa amb la solitud. Les coses que estem veient que tenen molt a veure amb la solitud és, primer, si viuen sols o no. Si estan sols, tenen més probabilitat de sentir-se sols, que són dues coses diferents. Una cosa és viure sol, a vegades és viure sol perquè vols i estàs la mar de bé, però en general viure sol, estadísticament, augmenta la probabilitat que també te sentis sol. La gent que viu sola, estadísticament, se sent més sola. L'altra cosa és la salut cerebral i la salut mental. Un altre cop ho veiem, mireu l'alçada d'aquesta relació amb la solitud. La gent sola està més malalta, des del punt de vista mental i des del punt de vista general. I la cosa nova que vam veure aquí, i que ara veurem també en l'epidèmia, en la fatiga pandèmia, que és una variable important, és el pla vital. Què vol dir això, el pla vital? Aquesta relació, que és molt forta, està en el sentit contrari del que he dit. Les persones que tenen més pla vital, o propòsit de vida, se senten menys soles. Aquest és un factor psicològic. Val? És a dir, el pla vital, això ho va descriure, per exemple, el sentit de coherència, el sentit de vida, té a veure amb el que tu tinguis propòsits, que tu tinguis valors clarament identificats en la teva vida. Per exemple, l'Antonovski, que va ser un sociòleg que va treballar a les primeres onades d'immigració jueva cap als Estats Units, ell mateix era jueu, va entrevistar amb molta població immigrant de les primeres onades on estaven un alt risc de perdre la salut, perquè condicions generals de socioeconòmiques, de salubritat, no tenien accés als serveis sanitaris, etc. I en les seves entrevistes va identificar un grup de persones que sistemàticament eren molt resistents o resilients a perdre la salut. No es posaven malalts, no es suïcidaven, no es deprimien, malgrat les situacions. I els va començar a entrevistar i va veure que el que més destacava eren coses com, per exemple, els deien les mares dels fills, en aquest cas és l'exemple que ell posa, jo sé que la situació que jo tinc aquí és molt dolenta, no hi podré fer res, la meva situació personal difícilment la puc canviar cosa, però una mica, però sí que veig algunes coses que puc fer que serviran perquè el meu fill, que és la segona generació, estigui molt més ben situat quan sigui gran. Aquesta identificació d'un valor que et fa dirigir la teva conducta al dia a dia perquè darrere tens alguna cosa que realment t'importa molt, és aquesta idea de pla vital. La gent que té valors identificats, poden ser, aquest exemple, poden ser altres tipus de valors, ser un bon model de pare, de mare, o ser bo a la feina, o ajudar la gent, o ajudar la comunitat, o altres tipus de valors. Si ho tens clar, versus si ho tens difús i vas allò donant una mica pals de sang pel món i no ben bé sabent quin és el teu propòsit, tenir això clar al cap, per exemple, et fa molt resistent als efectes negatius de la solitud sobre la salut. És a dir, malgrat visqui sol, la gent que tenia aquests valors ben desenvolupats en el seu cap no se senten sols. Va? Molt bé. Anem a parlar de la... Aquest és la prèvia, no? Aquest és el Barcelona Brain Health Initiative. Alguns estudis que hem trobat amb solitud i pla vital us els he ensenyat perquè té a veure amb el que després ara veurem durant la pandèmia. Va? O hem investigat durant la pandèmia. Anem a parlar de l'estudi de la pandèmia. Nosaltres, aquí és una mica, sembla una mica prepotent això, però realment creiem que estem fent un estudi únic per una característica que ara us explicaré durant la pandèmia de la salut mental. Quan ara mires a la literatura científica i de fet als mèdia, no? Des del principi de la pandèmia hem vist moltes enquestes, no sé si potser vosaltres n'heu rebut d'enquestes, és a dir, han fet, els investigadors s'han llançat a fer enquestes per mirar diversos aspectes de com està la gent. Evidentment hi ha molta recerca que és més biològica, però hi ha molta recerca que s'ha fet online o aprofitant altres coses, preguntant com està la gent durant la pandèmia. De fet, totes aquestes dades que estàvem comentant abans d'un terç més o menys de la població té símptomes d'ansietat o depressió significatius degut a l'impacte de la pandèmia estimat, ve degut a dades de milions de persones que, que es tenen avui en dia perquè gràcies a l'internet, gràcies a motors que hi ha d'enviar enquestes, ens recollim moltes dades. El que passa és que, i aquesta és una diferència del que estem fent nosaltres, creiem, no? És que moltes d'aquestes dades són dades noves que no es tenien abans de les mateixes persones abans. Per tant, tu ara li envies una enquesta a una persona i dius, ara estic a la pandèmia. Estem al tercer mes de la pandèmia durant el tancament estricte, no? Els primers mesos, al març. Em pot contestar una enquesta o contestar uns qüestionaris de com està, com se sent, trist, no, no suporta més, està agobiat, no, té problemes familiars, i et contesta ara i poses algunes escales de depressió a dintre o d'ansietat, i et puntua alt, dius, mira, veus, la pandèmia impacta. Perquè respecte a la prevalència general de la població abans, general de la població abans, que era un 5%, la depressió ara, en la meva enquesta, tinc un 30%. Però el que passa és que no saps si aquestes persones que ara t'han contestat que estan ansioses, deprimides, etcètera, abans ja ho estaven. O eren, en general, així. L'estudi que nosaltres estem fent, l'avantatge que té és que com que es basa en el Barcelona Brain Health Initiative, nosaltres hem anat seguint ja des de l'any 2017, 2018, 2019, tota la població que ara estem seguint amb la Covid. Per tant, des del 2017 ja tenim moltes mesures de salut mental, de salut general, inclús biològiques de l'estat del cervell, repetides del 2018, repetides del 2019, que ara en el context de la pandèmia estem repetint. I per tant, realment es pot comparar el canvi de les mateixes persones, elles mateixes, abans de la pandèmia versus després de l'impacte de la pandèmia. En aquest sentit, és un estudi únic de disseny, no? Diríem de disseny. Per tant, quan va començar la pandèmia, nosaltres ens hem reunit telemàticament, òbviament, a casa seva tot l'equip del bebè aquí i vam dir, ostres, tenim totes aquestes dades d'una població molt gran, és una bona oportunitat per seguir-los estudiant ara amb els mateixos paràmetres i nous també durant la pandèmia. Llavors, què estem veient? Anem a veure ara els resultats ja d'això. En relació al que hem comentat abans, depressió, ansietat, què diu la literatura amb dades nostres d'ara. Primer, això és un merder, però és que és perquè, fixeu-vos, de nou, això és que és 2018-2019, inici de la pandèmia, abril, juny, octubre, sobre un qüestionari d'ansietat i depressió combinat. Això d'aquí són trajectòries individuals, sobre més de 1.000 persones, no veiem res. No veiem res perquè hi ha moltes trajectòries individuals. La primera cosa és que no tothom va pitjor. Hi ha gent que va bé, hi ha gent que no es mou. Si afinem una mica i agrupem una mica més aquestes trajectòries, ja podem veure que n'hi ha algunes i hi ha grups de persones que segueixen unes determinades trajectòries. Això ja és més interessant i és on volem arribar, oi? Perquè ara, jo per exemple veig un grup de persones que ha caigut molt al principi en salut mental, perdó, augment en salut, en símptomes de salut mental aquí, aquest grup d'aquí, que va augmentar molt els símptomes de salut mental a l'inici de la pandèmia, que agrupat ara en mitjana de tot el grup, encara més agrupat, són les línies úniques de cada color. Per exemple, veiem unes persones en violet aquí que ho van patir fatal al principi. Va pujar l'ansietat de pressió moltíssim. En canvi, veiem grups que no tant, de fet, estaven millor, pitjor al principi, van millorar, altres no s'han mogut, altres van aguantar, però més tard va pujar molt l'ansietat i la depressió. I això és el tipus d'informació que voldrem saber per treure estratègies preventives més endavant. Oi? De què està fet aquest grup? Quines característiques té aquest i aquest grup que són de risc? En combinació de tot això que estàvem dient abans, aspectes sociodemogràfics, situació familiar que li ha tocat viure, malalties prèvies que tenien abans, estratègies d'afrontament que utilitzen, tot combinat, volem saber aquest grup que ho caracteritza, oi? Per després identificar-lo i poder intervenir abans, perquè ja els tindrem identificats com a grups de risc. Què estem veient nosaltres? Mireu, nosaltres, en realitat, no estem veient, ni això jo diria que, si mires una mica més les dades, jo haig de dir que no és tant l'impacte mental de la pandèmia com m'estan dient. És a dir, evidentment, el missatge de salut pública ha de ser que ho és. I, de fet, hi ha un segment de la població, un percentatge de la població, que està empitjorant molt. Però, si anem estadísticament, i això hi ha estudis, l'augment real en depressió i ansietat de la població en promig, en depressió i ansietat, que és el més estudiat, és relativament lleu durant la nostra pandèmia. Aviam, jo no diria ara si hem viscut una guerra o no hem viscut una guerra, o si hem passat la grip espanyola o no, a l'any 1918-1920, on van morir 40 milions de persones. És la pandèmia més gran de tota la història que s'ha descrit. Que passat no era una grip que es va originar a Espanya, sinó es va originar als Estats Units o a França. El que passa que aquí, com que no hi havia guerra, els mitjans podien comunicar que hi havia casos d'una nova grip, en els altres hi havia censura, perquè estaven en guerra, i per això es va venir a dir grip espanyola. I tal com va venir el 2018, se'n va anar el 2020. Però va matar 40 milions de persones. I allà ja es descriu que anaven amb mascareta, que intentaven fer coses, però no tenien els fàrmacs, ni les vacunes, ni el coneixement que hi ha ara. En el sentit de que, no dic que no és que s'hagi de minimitzar, però l'impacte global sobre la salut mental de la població probablement és cert, però no és tan gran. És a dir, el que passa és que hi ha segments per grups de la població que sí que estan molt impactats. Teniu aquesta idea? Si nosaltres anem a, aquí tenim un qüestionari de depressió, aquests d'aquí baix, que estan amb la clau, que els hem amplificat, són els que, per exemple, ens diuen que cada dia, o gairebé cada dia, tenen poc, durant la pandèmia, d'abans i després de la pandèmia, tenen poc plaer en fer coses, és un símptoma de depressió, o realment se senten desesperats, amb sentiment desesperat. I si això ho traduïm aquí i posem un tall, un punt de tall clínic, realment podrien estar deprimits quants, veiem que efectivament, fixeu-vos, dos anys abans, els mateixos subjectes, dos anys abans, un any abans els mateixos subjectes, inici de la pandèmia, veieu que hi ha un augment, clar, de casos de depressió severa, greu, però és un percentatge que, fixeu-vos, passa del 8 al 10% en la nostra població. Hi ha un augment, clar, veieu, dos anys abans, un any abans, al març del 2020, inicia la pandèmia, augmenten els casos de depressió, però és un percentatge relatiu. És un 25% relatiu del 8 sobre 10%, però en realitat, en termes absoluts, és un 2% d'augment de la depressió. L'ansietat, una mica el que està passant és igual. Veieu, escala d'ansietat, em sento nerviós, cansat o al límit, aquests d'aquí baix, que són els que menys contesten que sí, però amplificats aquí, diuen que cada dia. Em sento incapaç de parar de controlar les preocupacions, etc. Aquests d'aquí amplificats, cada dia tinc això. Sí que hi ha un augment, pam. Possibles implicacions clíniques, diagnòstics d'ansietat clínics, augmenten molt al principi de la pandèmia, però després sembla que la gent potser s'adapta una mica, veieu, a mesura que abril, juny, octubre, etc. Val? Per tant, no volia treure importància, perquè és un tema de salut pública, però al tanto que les dades que diuen que en general l'impacte general de la població és lleu, moderat, vol dir, no vol deixar de dir que hi ha un grup que sí que s'afecta severament i aquest és el que hem de tenir en compte en el futur. Però no podem ser mirant només tota la població, perquè hi ha molta gent que no s'afecta tant, però n'hi haurà algun que sí, i aquests haurem d'estudiar millor. Aquesta és una pregunta que us reservava per ara. No? L'edat. La pandèmia afecta més a la gent gran? Home, si haguéssim d'apostar, jo diria que sí. Per què? Estem parlant de la pandèmia de la Covid, no? Primer, per el que estava comentant abans del risc biològic de la infecció en si. És a dir, això sí que és una dada claríssima. On hi ha més morts degut a la infecció del virus en el segment de població d'edat avançada. Per tant, ja ho sabem tots, oi? I per això hem començat a vacunar aquests segments. No? Estan més a risc biològic, per tant, també poden tenir més por d'infectar-se, etc. No? A més, potser, precisament, perquè s'ha de cuidar més que no s'infectin, perquè hi ha un risc més gran, són les poblacions que més confinades han estat durant més temps i s'ha de vigilar més el contacte social, etc., la gent gran, oi? També pot ser que aquesta població, no necessàriament tots, potser, per exemple, no vosaltres, com un grup amb unes característiques determinades, però sí que un grup de població d'edat avançada diferent que hi pugui haver, o en general, en el context d'un confinament especialment dur per la gent gran, perquè està més a risc biològic, a més, no pugui utilitzar canals tan fàcilment on la gent jove s'informa més o té més informació. Estic parlant de canals d'internet, estic parlant de canals que a vegades el segment aquest de la gent gran no utilitza tant i, per tant, realment poden quedar més aïllats, literalment, socialment i, diguem, també d'accés a la informació. No? Per tant, si haguéssim d'apostar, tots aquests aspectes fan dir que la gent gran hauria de patir més la salut mental durant la pandèmia que la gent jove. I què ens diuen les dades? Doncs que no. No és així. Les dades ens estan dient que, fixeu-vos, això són 7.000 persones, enquestes sobre ansietat, depressió i solitud, les columnes, grups d'edat, persones de 55, 65, 60, 65, 74, més de 75 anys. Qui té menys puntuacions més baixes en qüestionaris d'ansietat, depressió i solitud és el grup d'edat més avançada. Aquest és una meta-anàlisi sobre 135 estudis, més de 250.000 persones, entre tots els estudis analitzats junts, de nou. Persones de més de 60 anys, en general, tenen menys símptomes psicològics i més benestar mental, menys solitud, més problemes de son i hàbits nocius. El grup més afectat probablement és el relativament jove, entre 20 i 40 anys, en molts dels estudis. Això sembla paradoxal, però des del punt de vista de salut mental són les dades que estem tenint. De nou, una altra cosa, això és la mitjana, però hi ha molta heterogeneïtat, hi ha molta diferència entre persones. És a dir, no estic dient que no hi hagi gent, i probablement molta, grups d'edat avançada que estiguin molt impactades. Però si agafem el promig, l'estadística general de la població no és el grup en termes absoluts, no? Que està més impactada. Llavors, quina raó ens dona per això? Que potser ja han passat per situacions abans anteriors així, similars, de deprivació, de restricció, no se sap, o bé que les persones joves han hagut de reestructurar molt més la seva vida. Perquè si tu treballes, tens dos fills, i ara et diuen que has de treballar online i has d'acompanyar els nens al col·le amb el cotxe perquè no vols agafar el transport públic i perquè no sé què, això requereix una reestructuració de la teva vida que realment requereix ser resilient per no acabar-te estressant i acabar durant un any de confinament fart de tot ja i no poder més, oi? Potser la gent gran ja no tenia una vida en aquest sentit o potser les restriccions no han impactat tant en moltes de les coses que havien de fer. Les explicacions no estan clares, però podrien ser per aquest sentit. Però no és veritat. Fixeu-vos les nostres dades, també, el que diuen, encara que aquí som més joves, però més de 60, un grup més jove de menys de 50, probabilitat durant, abans, després de la pandèmia d'un trastorn depressiu, d'un trastorn d'ansietat, abans, dos anys, un any, de fet, la població d'edat avançada té menys depressió en aquestes edats d'aquí abans ja en el nostre grup que la jove i es manté. Fixeu-vos que la línia lila és dels joves, la probabilitat és més alta sempre. Durant la pandèmia també puja més l'ansietat en el grup jove. Puja molt fort a l'inici de la pandèmia, en el grup de menys de 50 anys. L'ansietat, l'estrès, etc. També puja en el grup d'edat avançada, va pujant una mica. Cada cop estem més ansiosos. Aquí sembla que ens adaptem una mica, encara això són dades fins a l'octubre, però veieu que la diferència és important. No? Per tant, dades interessants i per tant s'han de saber també. Una cosa que sí que hem vist, i aquí també s'ha de tenir en compte, ja ens comença a ajudar una mica a focalitzar més quin grup està a risc realment, és això d'aquí, fixeu-vos. Risc de depressió, un altre cop, abans, un any, dos anys, un any abans, inici de la pandèmia, abril, juny, octubre. Risc de depressió segons la renta, segons els ingressos. Com sempre, el grup que està per sobre en el llindar de la pobresa, dels estàndards catalans en aquest cas, no? Perquè és per sota del 60% del salari mitjà, però depèn de l'estructura de la família, és la línia vermella on, malauradament, al cap d'un o dos mesos de començar la pandèmia, en aquest grup augmenta moltíssim la possibilitat de diagnòstic de depressió. Però llavors veiem una cosa interessant, que és aquesta d'aquí. Malgrat hem dit abans que el grup d'edat avançada no té més risc, en general, com a grup d'edat avançada, de tenir depressió i ansietat, o es manté en paral·lel, semblant al grup jove, partint d'un risc menor, si ara ho trenques per nivell socioeconòmic, surt una cosa que és aquesta d'aquí. Els que realment, la gent amb pocs recursos, que té molt risc de fer malaltia mental, és la gent gran amb pocs recursos. Veieu? En la gent jove no passa tant. En la gent jove, que en general té un risc menor, la situació socioeconòmica no diferencia tant. En la gent gran, que té un risc major, en la gent gran que té un risc una mica menor, no obstant això, la gent que té pocs recursos econòmics, aquells sí que estan a un risc molt incrementat. Per tant, això és un grup target. Gent gran, quina? Especialment la que té pocs recursos. Aquesta està més risc de fer una depressió que la gent jove amb pocs recursos. Per tant, aquest és el tipus de coses que volem anar aprenent. Ara, Tornem a l'efecte general. Per què les persones grans poden estar millor amb la seva situació? També s'estan fent estudis interessants en aquest sentit. Aquest és un estudi fet sobre 12.000 persones. I es va preguntar durant la pandèmia quins grau de problemes tenien les persones laborals, econòmics, per perdre la feina. Oi? Això és un estressor sobrevingut en la pandèmia que ha tingut molta gent. O baixar els ingressos de salut, que ell s'hagi infectat o una persona al costat s'hagi infectat, o de relació, degut a la pandèmia, he aguantat més estar a casa, m'he separat, em porto fatal amb la meva parella, amb els meus fills, etc. Evidentment, la primera cosa que veuen és que la gent que té més aquest tipus de problemes té més ansietat i depressió. La segona cosa que veuen és que la gent que és més resilient, estimada en preguntes que li fas, és quasi gairebé un tret de personalitat, aquí podríem dir. És a dir, que quan tu li preguntes d'una manera general, la gent que et contesta que en general creu que es pot adaptar, s'adapta bé quan hi ha canvis, que intenta veure el cantó bo de les coses, l'humorístic, etc., que s'ha d'enfrontar, que quan s'ha enfrontat abans amb l'estrès, en realitat ha sortit reforçat, que els fracassos no el determinen, que és capaç de creu que ell té control i pot manegar la situació quan és complexa, aquest perfil psicològic, resilient, evidentment, disminueix, és a dir, encara que tu hagis tingut, atenua, aquesta fletxa vermella verda vol dir atenua, encara que tu hagis tingut un alt grau de problemes, si tens aquest perfil psicològic no té tant impacte en la teva salut mental d'ansietat i depressió. Per tant, aprendre a ser una mica així també està bé, perquè és protector davant d'una situació dolenta, perquè tu no tinguis tant impacte clínic en depressió, ansietat, acabis deprimint, etc. Si veus el món així. Però aquest efecte és molt més fort en les persones d'edat avançada. És a dir, que les persones d'edat avançada que tenen aquest perfil resilient són molt més eficaces, o la seva resiliència és molt més potent per atenuar els problemes i que tinguin menys impacte en la salut mental. Per tant, podria ser una de les raons. Les persones grans resilients són molt eficients en utilitzar aquesta resiliència davant els problemes i que no l'impacti tant en salut mental. De nou tornem a les explicacions. Han passat ja per moltes coses abans. No ho sabem. En general, l'humor positiu augmenta amb l'edat, també es diu en la població. Per tant, hi ha una cosa d'estructura psicològica que interacciona amb l'edat. Ser resilient és més potent per protegir-te quan ets gran que quan ets jove. Per tant, aquest és un aspecte positiu. L'altre veiem un aspecte negatiu, aquest és un aspecte positiu. Ser resilient és una cosa que pots entrenar o pot ajudar-te un psicòleg, per exemple. Per tant, és important tenir-ho en compte també. Hi ha una altra cosa que són les estratègies d'afrontament, i ara passarem a parlar de la fatiga i acabem gairebé amb això. La fatiga en si mateix, perquè hem preguntat fatiga específicament, que era la xerrada d'avui. Però hi ha una cosa que és les estratègies d'afrontament. Ser resilient és més com ets tu, és allò que hem preguntat. Jo crec que tinc control de la situació, aquesta és la meva percepció, sempre que m'ha passat una cosa me n'acabo en sortint, tinc estratègies per fer-ho, etc. Ara la pregunta és, quines coses fas tu, quines coses fas en el dia a dia davant d'un estressor que et serveixen per sobreposar-te a l'estressor, en general. I uns estudis que s'han fet també miren a veure aquestes estratègies d'afrontament, quines són les que separen en la gent que durant la pandèmia ha anat bé psicològicament o ha anat malament psicològicament. Per tant, primer, en aquest estudi, que també és d'una població molt gran, durant la pandèmia, són 1.000 persones en aquest cas, durant març-abril de l'any passat, per tant, inici fort del tancament, primer els hi passen una escala de benestar psicològic. En general estic satisfet amb el dia a dia, funciono bé, m'ha impactat molt la meva vida quotidiana o no, estic satisfet de com, malgrat la pandèmia, estic funcionant, tinc oportunitats, encara puc fer coses, per tant, primer pregunten això, i després miren els que diuen que sí, que en general estan bé i els va bé psicològicament, per tant, no tenen ansietat de pressió, versus els que estan malament psicològicament, tenen ansietat de pressió, què fan de diferent un i l'altre grup? I fixeu-vos que aquesta estratègia, com afrontes la situació i què fa que sigui diferent en salut després cerebral o en benestar psicològic? Els que tenen baix benestar psicològic durant la pandèmia, les coses que han fet durant la pandèmia per afrontar la pandèmia són de l'estil: valoro que no estic gastant tants diners, tinc més temps per jugar als videojocs, tinc menys responsabilitats, no sé si he perdut la feina o no, o ara no haig de fer tantes coses com abans, o realment no he fet res de diferent del que feia abans. Les persones que estan bé al benestar psicològic durant la pandèmia, el tipus d'estratègies que utilitzen per afrontar-se a la situació, coses que fan per afrontar-se, diuen, valoro que tinc més temps per mi mateix, tinc més temps per reflexionar més, per recuperar energia, i a més, a casa meva, que tenia una sèrie de projectes que volia fer i no podia fer perquè no tenia temps, m'he posat a arreglar allò, m'he posat a arreglar allò, he començat a fer un projecte nou, he començat a estudiar una cosa nova que tenia pendent, estic més en contacte amb la natura, això suposadament, aquest és un estudi americà, per tant, aquí es podia sortir a la natura sense problemes, aprofiten per connectar-se amb la natura, etc. Veieu que el tipus d'estratègies d'afrontament són d'una natura bastant diferent, oi? Un és més valorar, aprofito el temps per fer coses que em facin créixer, d'alguna manera, i l'altre és aprofito per, estic allà, sentat al sofà, tinc més temps per jugar al videojoc, miro el compte bancari, no sabria com classificar aquesta diferència, però es veu clarament, oi? Quina tendència hi ha cap aquí o cap allà. I per tant, aquí també l'estudi diu, aquesta és la recomanació, això és el que funciona moltes vegades, aquest tipus de buscar aquestes coses, no?, per estar bé durant la pandèmia. Dues cosetes, i entro només amb les dades molt ràpides de fatiga directament. Hi ha una cosa que també us volia dir, és que m'agradaria deixar el missatge de que, malgrat és cert, si no ja no estaria aquí i no estaria demanant projectes per estudiar l'efecte, i per tant dedicar molts recursos i molt temps a la meva feina i a la gent del meu equip. És a dir, malgrat és cert que la pandèmia ha estat un impacte important en la salut mental de la població, no podem quedar-nos només amb aquest missatge general, perquè ja estem veient que hi ha poblacions que estaran menys impactades que d'altres, combinatòries entre edat i nivell socioeconòmic, i això és el que hem d'entendre per identificar aquelles persones tant de risc per prevenir com les que han anat molt bé per aprendre d'elles i prevenir amb el que han fet a les altres, oi? La dimensió temporal també és el mateix. És a dir, la pandèmia ha impactat negativament a la població en salut mental d'una manera homogènia des del principi fins ara amb tot l'any? O hi ha hagut variacions que no són tan conegudes? Per exemple, la pandèmia pot augmentar els sentiments de solitud en la població? La resposta és sí. Així, intuïtivament és sí. Clar, tu estàs aïllat a casa, tan tancat, no et pots comunicar, si internet potser no és el mateix que veure't amb els amics, etc. Per tant, augmentarà els nivells de solitud de la població? En general, sí, ja ho tenim algunes dades de la mateixa magnitud, però de nou aquestes dades no són suficients, hem d'anar a filar una mica més prim. I aquí nosaltres vam fer un estudi amb la solitud que vam passar una escala de solitud que eren 3.000 persones i de nou teníem dades de solitud de les mateixes persones 2 anys abans. Vale? Aquí la línia blava o verda, no, els colors això, blava és la gent amb depressió, diagnòstic de depressió, i la gent vermella sense. Ja veiem que 2 anys abans, 2 anys, 1 any abans, la gent amb depressió se sent més sola, això ja ho sabíem. Vale? Ara, com impacta la pandèmia? 10 dies després del confinament estricte passem al qüestionari de solitud, hi ha una baixada de les puntuacions de solitud. Què passava aquells 10 dies? Això. Aquells 10 dies era on hi havia, la gent sortia a aplaudir, hi havia un sentiment de comunió, de connexió social. I és especialment a les persones que abans de la pandèmia deien que se sentien excloses socialment, on aquests sentiments transitòriament, en aquell moment, durant els 10 primers 15 dies, primer mes, cauen de cop. Se senten més connectats amb la societat. Però després tornen a augmentar. Veieu que aniran augmentant amb el temps de la pandèmia? Però això és una lliçó molt bona. Abans us he explicat que la solitud és un problema de salut pública de primera magnitud. La gent es mor per solitud, per depressió, per suïcidi, o es mor per malaltia cardiovascular, per un infart, perquè la gent sola, que se sent sola constantment, crònicament, té uns nivells d'estrès elevats totalment. Això va fent malbé la fisiologia del cervell, augmenta el risc de fer infarts, fer infart cerebral, etc. Per tant, si ara de la pandèmia nosaltres podem aprendre que sí que és veritat que en general la solitud ha anat augmentant, però que en un moment determinat va passar una cosa social que va fer baixar els sentiments de solitud, això és una lliçó apresa de la pandèmia per combatre la solitud. Realment el que va passar en aquell moment serveix per combatre la solitud a la població. Enteneu aquesta idea? Per tant, de la pandèmia en salut mental no és tan homogènia. Estem aprenent missatges que van en 2 sentits i és molt més complexa. Hi ha una altra cosa que és molt interessant, que és, no em vull allargar gaire més, ja quasi acabo, però hi ha una altra cosa que ara ens hauria de començar a preocupar una mica, crec, més que abans, que és el que en psicologia s'anomena el biaix d'optimisme. El biaix d'optimisme és una cosa que s'ha descrit de forma robusta sempre en tots els estudis de psicologia, i és que en general, a promig, de nou, la gent tendeix a estimar que el que li passarà és millor del que realment estadísticament té probabilitats de que li passi. És a dir, la gent estima amb més probabilitat que tindrà una bona feina de les que ell o ella té per, diguem, estat socioeconòmic, edat, etc., que té menys probabilitat que li entrin a robar a casa, que té menys probabilitat que la resta de divorciar-se, que el seu fill li anirà millor del que estrictament podíem predir per la situació d'aquella persona. Hi ha com una sèrie, un biaix d'optimisme. Aquest biaix d'optimisme probablement és un motor de l'evolució, oi? És un motor de la progressió de la societat, oi? Perquè és potser bo ser una mica optimistes de mena, perquè si penséssim que tot ha d'anar malament ja no faria res, oi? Pensar en general que les coses aniran bé, que és el que caracteritza la mitjana de la població, més que si miressin només els números que li tocaria, és algo bo. I els optimistes, de fet, els optimistes viuen més i tenen millor salut. Per exemple, si ara em vull aprimar, dic, em vull aprimar i no ho aconsegueixo la primera, si sóc optimista, dic, bueno, a la propera ho aconseguiré. I persisteixo en una nova dieta. Per tant, a través de potser millors hàbits i estils de vida sostinguts o de regulació de l'estrès, ostres, m'ha passat això, bueno, m'ha sortit malament o he tingut aquest problema, però és una cosa que en realitat després al final ho arreglarem. Baixo el nivell d'estrès en aquell moment versus això em limitarà per sempre, això ha sigut no sé què, no? Estrès, tot això va impactant en la salut. Per tant, ser optimista és una mica bo. I de fet, crec que tots ho som una mica i per això fem coses, si voleu, de manera simple, no? Però aquí estem veient un biaix d'optimisme que també passa durant la pandèmia. La pregunta a la nostra 3.000 i pico persones és, vostè creu que té més o menys probabilitat d'infectar-se que la gent que té al voltant? I si s'infectés, vostè creu que té la mateixa o més o menys probabilitat de tenir un quadre greu de la infecció que la gent del voltant? El 30% de les nostres persones, de les persones que van contestar, diuen que sistemàticament tenen menys probabilitat d'infectar-se i de que tinguin un quadre greu si s'infecten. Tenint en compte la seva aprovació de referència, és a dir, estem parlant de gent comparada amb el seu grup d'edat, i fins i tot ho diuen, aquest biaix el veiem en gent que té factors de risc, que té hipertensió, obesitat o edat avançada en el cas de la Covid. El biaix del pessimisme és molt menys freqüent. És a dir, la gran majoria, diguem que aquest 30% que pot semblar poc és molt, eh? Si diguem que el gruix és realista, un percentatge molt petit és pessimista, molt poc, eh? Un 1-2% diu que té més probabilitats ell d'infectar-se que els altres, però un 30% sistemàticament diu que no. Però és que és igual que quina diferència hi ha entre vostè i els que està comparant. És igual, jo tinc menys probabilitats. Val? Aquest biaix optimista, quin és el risc? És que sigui excessiu. Perquè si tu penses que tens menys probabilitat d'infectar-se, per què et poses la mascareta? Per què no pots deixar la guàrdia? I de fet ja s'han fet estudis de pandèmies anteriors, aquesta cosa estava comentant abans de la grip porcina, l'H1N1, és un virus que va afectar inicialment a Amèrica, Mèxic, i després va esparcir, que afectava més a gent jove i gran, no, gent jove sobretot, perquè els grans estaven immunitzats, perquè potser havien passat abans una altra epidèmia, agafava més a gent jove de mitjana edat. Es van fer estudis a universitats de gent jove i els que deien que creien que tenien aquest biaix molt accelerat, molt acusat, es traduïen comportaments de més risc. Rentaven menys les mans, anaven menys a la farmàcia a informar-se què podien fer, etc. Per tant, el biaix de l'optimista està bé, però en la pandèmia és un risc per baixar la guàrdia, especialment ara amb la formació de les vacunes. Una cosa que hem vist molt interessant és que fixeu-vos que nosaltres, Europa, per entendre, el biaix d'optimisme en general, i en la pandèmia també, això és una de la pandèmia, és més alt que en societats de l'altre extrem que serien, diguem, més potser orientals. Val? Veieu que hi ha com un continu? Les societats occidentals, que són més individualistes, hi ha més viés optimista, perquè normalment són societats on el reafirmament d'un mateix que és diferent de l'altre està molt clar. I per tant, tu erres en calcular el risc teu d'infectar-te perquè et diferencies molt de l'altre. En canvi, les societats col·lectivistes, orientals típicament, entenen que el comportament i com és una persona depèn de la difusió de com són tots els altres. Amb la qual cosa sembla que estan molt més connectats realment amb la resta de gent. A la mare japonesa que el nen se li posa plorant al súper perquè no vol menjar o perquè no vol menjar una cosa, li diu, pensa al senyor que ha fabricat això com de malament se sentiria. En comptes de dir-li, has de menjar perquè pensa que tu, respecte als nens d'Àfrica, tens la sort de poder menjar i separar aquesta diferència, l'altre diu, pensa que en la nostra comunitat hi ha una persona que s'ha preocupat perquè tu tinguis aquest menjar, com se sentirà? Aquest tipus de fet continuat, de connectar més amb la col·lectivitat, fa que en realitat el viatge sigui menor i no pensin que tenen més risc d'infectar-se que els altres quan en realitat no és veritat. Per tant, també hi ha coses culturals en aquest sentit. Acabem amb això. No sé si m'estic allargant, perdoneu. Cinc minuts. Com que teníem aquesta xerrada i teníem les dades perquè ja ens havíem preocupat, per recollir-les vam passar un qüestionari de fatiga. Les preguntes les podeu mirar. Com estic? Vam preguntar a la nostra població com estàs desfatigat, esgotat psicològicament, no? No puc més, hi ha dies que ja no puc més, etc. Ara veureu algunes de les respostes. Aquest és el qüestionari, no cal que el llegiu, i a cada persona li vam fer contestar el qüestionari amb una escala que era 6 puntuació, per tant, més puntuació és més fatigat. De cada ítem podia dir, per exemple, em sento emocionalment esgotat degut a la pandèmia. Cada dia em sento així, algunes vegades, un cop a la setmana, algunes vegades, etc. o mai. Per tant, puntuació dintre de cada ítem de més o menys fatiga, realment psicològica, de la pandèmia. Les dades que hem vist és que, en general, fixeu-vos que aquesta és l'escala de fatiga, la distribució de les puntuacions, la majoria de la gent puntua per aquí, no és una fatiga excessiva, és una fatiga lleu moderada. Val a dir que la nostra població està esbiaixada per un nivell socioeconòmic bastant alt, per tant, aquestes dades... Insisteixo, aquest és una variable important al nivell socioeconòmic. Per tant, en general, podria ser que una altra població amb nivell socioeconòmic més baix estigués més fatigat. Però ara veurem quines variables són importants. Edat, no. De nou, la gent gran no està més fatigada. No se sent més fatigada que la gent nova, almenys el que reporten. Això ho he lligat amb això que dèiem. Som com molt eficients en gestionar la situació d'estrès, malgrat són grup de risc, malgrat tenen més probabilitat de morir, ho saben, malgrat tal, psicològicament són molt resilients el grup d'edat avançada. Però el gènere sí, les dones, torna a sortir. Les dones estan molt més fatigades a la pandèmia. De fatiga total o em sento emocionalment cansat a causa de la pandèmia, les dones puntuen sistemàticament més. L'educació, alta educació, baixa educació, no tant, però de nou, edat, grup d'alta edat, baixa educació, que semblaria allò del nivell socioeconòmic que dèiem abans, oi? Aquest és un grup molt fatigat. Gent gran amb baixa educació o, també hem vist abans, amb altres coses, baix nivells socioeconòmics. Aquest sí que és un grup d'edat avançada que s'ha de fixar. Val? No com a genèric, el grup d'edat avançada. Que tu hagis estat diagnosticat de la Covid també fa més fatigat. La línia vermella és estan més fatigats. Veieu que les gràfiques que he posat amb color més fort és que són el que diríem estadísticament significatives, és a dir, que sí que hi ha un efecte real i les altres no. Per tant, aquí el que veiem és que si tu has estat diagnosticat, sí que estàs més cansat, però no hospitalitzat, tenim pocs casos, això no ho sabem, o que coneguis algú que s'hagi afectat, en aquest cas, en la fatiga, és més si t'ha afectat a tu directament com a diagnosticat del virus. Si estàs sol, et sents més fatigat totalment. Aquí, un altre cop. Verd. Gent que se sent sola, molt més fatigada de la pandèmia. És sol, és sentir-se sol o viure sol? És sentir-se sol, fixeu-vos. Es sent sol, viu sol, aquest. Perdó, es sent sol, no viu sol, vermell. Es sent sol, viu sol. No es sent sol, no viu sol, no es sent sol, viu sol. Viure sol no explica tant. Independentment de si tu vius sol o no vius sol, és sentir-te sol. Els dos grups d'aquí, els més fatigats, són el que se sent sol i viu amb altra gent o el que se sent sol i viu sol. No és viure sol, sinó sentir-te sol l'important per estar molt fatigat de la pandèmia. No? sentit de coherència que hem vist abans i resiliència. La gent que té aquestes característiques psicològiques, identificats els valors, ser resilient, veure la vida, que tu pots controlar la situació, percebre-ho almenys, que ho facis bé és una altra cosa, però percebre-ho, aquesta gent està protegida. Les gràfiques indiquen els grups en blau són els que tenen més puntuacions en aquest tipus de coses, que s'han de menys fatigades durant la pandèmia. Vale? Per tant, acabo aquí. Les conclusions són del que hem estat explicant i del que nosaltres hem vist i molts altres estudis, és que hi ha diferències individuals importants, atenció, aquest és el punt, de com les persones responen a l'efecte de la pandèmia. No ens podem quedar amb el 30% de les persones que estan deprimides i ansioses, perquè hi ha molta dispersió i hem de veure els grups què és el que fa que una persona realment ho estigui molt i altres no cal preocupar-s'hi i de fet podem aprendre d'elles. De forma general, augmenta l'ansietat i depressió, però en alguns moments la tendència ha estat de millorar factors de risc. Per exemple, la solitud. Ha passat una cosa durant la pandèmia que transitoriament ha millorat un factor de risc, que és la solitud, que és una epidèmia mundial. Per tant, aprendre d'això també, de què es va fer en aquest sentit durant la pandèmia. Cal anar en compte de l'optimisme, l'excés d'optimisme que estàvem dient, si això es tradueix en conductes de baixar la guàrdia, a mesura que percebem que el risc és menor, també, pot ser. Les persones grans no pateixen més els efectes de la pandèmia que els joves, però les dones, les persones que han estat diagnosticades, se senten soles, i jo diria que tenen un nivell socioeconòmic baix i són grans, aquest ja estem veient que és un grup de risc clarament per la salut mental en la pandèmia. Millorar les estratègies d'afrontament i resiliència, de la, com ho veus psicològicament, poden ajudar a combatre la pandèmia des d'un punt de vista psicològic. Això serien les conclusions que hem tret ara de moment i que estem investigant. Nosaltres ara tenim dades, com deia, d'estudi del cervell, com tenies el cervell 2 anys abans, com funcionava el teu cervell 2 anys abans, prediu com t'has pogut adaptar davant l'estressor de la pandèmia, per tant, també biològiques que afegirem a tot això. Aquest és l'equip de Goodman, el Álvaro Pascual León, és un neuròleg de Harvard, és el director científic de l'estudi, Chema Tormos, és el director de recerca de Goodman, i aquí hi ha tota la sèrie el Javier Solana, que és l'enginyer coordinador de totes aquestes dades, i molta gent que hi participa, i aquest és el nostre grup a la Universitat de Barcelona. Amb això acabo, disculpes per haver-me allargat i espero que us hagi resultat interessant. Gràcies. Bueno, sí, són molt bones preguntes. M'ha preguntat, perquè si no, que si l'estudi de la gent gran, o en general el coneixement sobre el que se sap de com responen des del punt de vista de la salut mental durant la pandèmia, la gent gran, si s'han fet estudis de gent amb residències. Sí que se n'han fet, i evidentment aquest és un altre col·lectiu que no ho porta tan bé, diguem. Per tant, de nou, nosaltres no l'hem estudiat, però perquè en general no tenim població tan gran encara, però és un col·lectiu de risc, per tant hi ha moltes altres variables. I després l'altra, que és molt bona pregunta, és si el fet de ser creient, no? El fet de ser de tenir una creença religiosa. Aquesta creença religiosa és un altre dels factors, és un altre dels aspectes que és un exemple del sentit de coherència que dèiem abans, o del propòsit de vida. Quan he dit que l'Antonovski va dir que el que va caracteritzar les mares dels nens jueus era que el que els feia tirar el dia a dia endavant i era important per ella, i per tant tirava endavant i ja està, i es feia resistent a tot el que passés amb el seu fill, és un tipus de valor. Però un altre, freqüentment de la literatura, és el religiós. El espiritual o el religiós és freqüentment citat a la literatura com alguna cosa que et protegeix en aquest sentit que estàvem dient abans. Hi ha una cosa que volia afegir, que és que aquesta idea de tenir un propòsit de vida, que ja estic dient que és personal, no diria intransferible, però sí personal, cadascú pot ser orientat cap a una cantó o cap a l'altra, per tant, poden haver-hi molt tipus, aquest, és també, hi ha estudis que sabeu que és protector per la demència. Hi ha estudis fets en població d'edat avançada que tenen una mica de problemes de memòria i que s'han anat seguint durant anys, i que veuen que aquests que tenen un propòsit de vida clar, no, els hi costa més transicionar, és a dir, queden més temps amb un deteriorament cognitiu sense passar a la demència que els que no ho tenen, que més ràpidament van cap a la demència. I això no és màgia. Això és perquè, probablement a través, sobretot, de l'impacte de nou sobre els mecanismes de l'estrès, la gent que té una tranquil·litat perquè sap que allò és lo important, amb allò hi creu, per la vida no va tan estressada com la gent que no, que és el de fora el que li diuen què ha de fer, que no té clar, que va donant pals de sec. Això, continuat al llarg de la vida, afecta la fisiologia del cervell i la fisiologia de l'organisme. Aquesta part és important i, per tant, sí, totalment, la part espiritual religiosa en els estudis es cita típicament com un exemple que pot ser el propòsit de vida o els valors. Sí, molt bones preguntes. La primera és que sí, un dels conceptes que no he comentat aquí perquè no tenia temps és el concepte de persistent COVID. Hi ha un grup de persones que molts mesos després d'haver passat la infecció segueixen tenint problemes de salut en general i també problemes mentals i psicològics. De fet, el primer estudi que he comentat era un estudi, si recordeu aquell que hi havia una gràfica d'unes persones, etc., un estudi amb persones relativament joves que després de 6 mesos d'haver estat infectats i sent joves i tenint una infecció lleu moderada al quadre, per entendre'ns, encara podies veure que hi havia un lleu menor funcionament de les funcions executives, de planificació, organització, atencionals i de la memòria. Per tant, certament, una de les preocupacions actuals és el persistent COVID. És a dir, gent que, malgrat passa molt temps, segueix tenint repercussions en la salut en general o en la salut mental. Respecte a la segona pregunta, s'han fet estudis comparant gent en què la malaltia no l'ha passat des del punt de vista de la salut mental i s'han vist coses molt interessants. Per exemple, la incidència d'epilèpsia, incidència ràpida en grup de persones d'edat avançada de demència, al·lucinacions auditives, aquest tipus de malalties, diguem, o de condicions clíniques dures, diguem, són més prevalents en gent que ha tingut la infecció del virus. Però, en canvi, l'ansietat, depressió, insomni, malestar, són igual de prevalents quasi entre gent que ha tingut el virus i no ha tingut el virus. Per tant, aquest insomni, ansietat, depressió, probablement s'atribueix molt en general a l'efecte del confinament de la quarantena, perquè no diferencia tant. Però altres malalties, com dic jo, sí que s'ha vist més associades al virus d'alguna manera, altres condicions. Encefalitis i patologies d'aquest tipus. Sí, jo no tinc dades d'això, però certament estic totalment d'acord. És a dir, les dades diuen que aquest segment de població jove, adolescent, no hi ha prou dades, diuen que dintre aquest grup jove és els que estan més a risc, perquè han de reorganitzar més la seva vida en els adolescents, com és lògic suposar que estan anclats en el grup social en aquell moment, doncs pot ser un problema. No conec, jo diria que segur que tenen més afectació, però no ho vull dir perquè no conec dades tan bones d'això. De fet, els nens petits tenen una vida bastant miserable, o sigui, durant la pandèmia, això és una cosa que preocupa molt. És a dir, jo tinc dues filles, bàsicament van al col·le, del col·le a casa, i poca cosa més. Vull dir, sí que poden intentar fer coses, però això com repercutirà no ho sabem. I crec que no hi ha prou estudis fets en aquesta línia encara. Però sí, per exemple, és una població de risc. Per exemple, l'adolescent segur, perquè de variables o aspectes relacionats amb el que estem dient, per exemple, de la solitud, per exemple, són particularment vulnerables a l'adolescència. És a dir, la solitud té dos pics de la vida. Té a l'edat molt avançada, la gent sola, la gent d'edat molt avançada es sent molt més sola que la gent de l'edat mitjana en general, perquè moltes vegades acompanya situacions de viudetat, etc. L'altre pic on augmenta és en l'adolescència i en les persones joves adultes. Potser per problemes de, també de que no estàs reafirmant la teva identitat, no t'acabes de deixar, llavors això et fa sentir-te més sol, aïllat en alguns casos. Per tant, com que això de la solitud és una de les coses que probablement la pandèmia empitjora en línies generals, és molt probable que el grup adolescent jove estigui particularment risc dels efectes de salut mental de la pandèmia. Però no hi ha dades tan concloents que jo sàpiga. Totalment. Una cosa que no he dit, i ara dic el que penso d'això, i perquè va sortir una conversa en una xerrada que vaig fer anteriorment, és que jo he dit que les dades, i ho he dit perquè no són les dades només nostres, sinó les dades que s'estan publicant en general, tinc al cap aquest estudi que he llegit aquest matí, no? Més de 280.000 persones, respostes de més de 280.000 persones analitzades, estudis grans, la gent del segment d'edat avançada té menys impacte en la salut mental en general, cosa que pot ser paradoxal, però les dades generals de moment diuen això. Ara, això, cuidado, perquè, compte, perquè pot estar esbiaixat. És a dir, com tu estaves una mica apuntant, però ara et comentaré, aquests estudis estan fent de gent gran que contesta als qüestionaris. Qui contesta als qüestionaris? Qui està bé? Qui contesta als qüestionaris? Qui pot arrencar, qui pot barregar-se amb un ordinador i els pot contestar? Per tant, potser estàs biaixat en el sentit de que és especialment en el grup de l'edat avançada quan hi ha on hi ha més diferència. En el grup jove tothom el pot contestar, per entendre'ns. En el grup d'edat avançada, per les característiques que té aquesta població, només ho fa el que encara està molt bé pels efectes de l'edat i el que a més té un cert nivell cultural perquè pot engegar l'ordinador i contestar. Per tant, cuidado, perquè podríem estar amagant, i de fet ho veiem quan mirem els que estan a nivell socioeconòmic baix, veiem que no és així, que pateixen molt. Però el que m'estaves dient és que, ho dic perquè m'ha vingut al cap això, perquè l'ús d'internet i tot això, és una de les coses que s'havia parlat amb la gent gran. És a dir, el fet que la gent gran de residències, la gent gran que vivi en poblacions rurals, etc., no pugui accedir o no vulgui accedir, o la sanitat sigui més difícil d'arribar-se, també s'ha plantejat des d'un punt de vista de invertir molt en que tinguin recursos electrònics, és a dir, que tinguin la tablet per entendre's l'avi per comunicar-se. Perquè això tampoc, jo no dic que, sí, evidentment el psicòleg estic d'acord, perquè jo soc psicòleg i per tant estic d'acord, però també hem de pensar que, o sigui, una cosa que no ha sortit, però no hem de pensar que l'ús de les xarxes socials és per ser dolent. De fet, en situacions concretes i, per exemple, en situacions de persones de gent gran on tenen mobilitat reduïda, no poden sortir o estan aïllades, això pot ser una finestra fantàstica al món. Que potser amb el grup de gent jove no cal tant, però vull dir que també s'ha de tenir en compte aquest aspecte. És a dir, el suport psicològic pot venir també a través de la tecnologia amb un terapeuta o ensenyar-li a utilitzar la tecnologia per connectar-se amb altra gent. I l'altra cosa és que abans ella ha dit el de la religiositat, espiritualitat, però si és veritat que potser com a prevalència és més freqüent en gent gran, però jo no ho estava dient en el sentit de que com que és més prevalent en gent gran és una de les coses que pot servir més en gent gran. Quan es parla d'espiritualitat, religiositat, es parla en general. Aquests valors espirituals moltes vegades actuen com a propòsit de vida en tota la vida, no només en el grup de gent d'edat avançada. El budisme és igual quin sigui el credo, no? Per alguna manera, o l'espiritualitat, o creure, no? És un dels que es posen en general com a exemple, no només en la gent gran, sinó en general. Sí, no, jo no les conec. No, no sé si hi ha dades d'això, això sí que no ho sé. És a dir, des del punt de vista de col·legis de psicòlegs, per exemple, recomanacions que donen és que enfatitzen l'ús d'aquestes tècniques quan s'han d'utilitzar la tele. La teleteràpia s'utilitza moltíssim cada cop més i per tant ha d'impregnant a la societat, però no tinc dades de realment com s'utilitza en el món encara. Ni l'impacte que té sobre la salut mental en aquest context. No. D'això crec que encara no hi ha dades. És molt bona pregunta. És molt bona pregunta. Jo això no puc, crec que encara no, jo almenys no ho sé com a contestar. No. Sí, sí. No sé, no conec estudis en aquest sentit. Sí, sí. Alguns són americans, altres són de diferents continents, depèn. Aquesta era de diferents continents de tot el món. Aquí sí que haig de dir una cosa que té tot el sentit, eh? El que estem dient, el que estàs dient, no? Diu, el tipus de societat cultural ha influït molt en l'impacte de la salut mental durant la pandèmia. Però les dades no, diuen que no. És a dir, diuen aquest 30%. A Xina, no sé on, a Dada, es repeteix aquest 30% de que té gent amb problemes d'ansietat de depressió. Però crec que aquest 30% és tan robust perquè realment és un efecte general d'una gran dispersió. Que potser sí que és veritat que hi ha un gruix aproximat d'un de cada tres persones en totes les societats, però no descarta que puguin haver algunes diferències en societats. Però curiosament és molt sistemàtic en totes les societats, els estudis que s'estan reportant. Llavors ja és diferent en col·lectius específics. És a dir, és molt més fort l'impacte del col·lectiu específic, si estàs en una residència o si ets un treballador sanitari, això sí que és molt més impactant sobre aquest percentatge general, però com a diferents continents culturals, és curiós, però reporta aquest 30, 25, 30, oscil·len els estudis, però més o menys és això. Molt bé. Gràcies.